Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els dilluns a les 11 de la nit, Debat a Bat, el programa del Bisbat de Lleida que et posa al dia sobre tota la nostra actualitat. Les novetats de l'àmbit eclesial a terres lleidatanes, a Debat a Bat. Els dilluns a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Església d'Urgell, el magazín d'actualitat religiosa del Bisbat d'Urgell. Avui hem preparat per a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món una entrevista amb la delegada diocesana de Patrimoni Cultural, Clara Arbués, amb motiu de la riquesa patrimonial que representen els 15 anys de la declaració de 9 temples romànics de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Recollirem les notícies darreres del nostre àmbit diocesà i també l'agenda per als propers dies. Com a testimoni de fe per aquesta setmana, hem convidat una col·laboradora de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del nostre bisbat, la Maria Dolors Majoral. L'Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució. L'Àlex Alcina és a la taula de control. Us parla Maria Marín. El proppassat 30 de novembre celebràvem el 15è aniversari de la declaració de 9 temples romànics, 8 esglésies i una capella de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. A motiu d'aquesta efemèride, ens volem endinsar en la riquesa patrimonial d'una altra realitat diocesana del nostre bisbat, la Delegació de Patrimoni Cultural. I en parlem amb la delegada, Clara Arbués. Aquí saludem. Bona nit, Clara.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres. Certament que considerar 10 minuts d'espai per explicar tot el que vostè es voldrà explicar o nosaltres voldríem que ens expliqués és limitar-ho molt, però la convidem per una altra ocasió. Avui, doncs, ens hauríem de centrar en el que és el tema que mou aquesta conversa, que són aquests 15 anys. Per tant, doncs, li demanaríem que què han representat representat per a, o que han suposat per a la nostra diòcesi i també per extensió per al nostre territori català. Doncs aquests 15 anys de declaració d'aquests temples romànics de la Vall de Boí com a patrimoni de la humanitat.
En primer lloc, dir-vos que aquest conjunt d'esglésies romàniques, de les quals 8 són del Bisbat d'Urgell pròpiament, i una és del Bisbat de Lleida, l'església de l'Assumpció de Coll és del Bisbat de Lleida, sempre recordar-los, companys de Lleida. Per aquestes esglésies, la declaració de patrimoni mundial ha suposat un gran avenç tant en la seva consideració en general com també en el seu manteniment i en la seva preservació des del punt de vista de conservació i a llarg termini, i també el seu estudi i coneixement. Però potser l'àmbit on caldria incidir més és en la seva difusió, en el seu coneixement per part de tothom, de tots els catalans i per extensió doncs, de tot el món, no? El fet de fer de ser una declaració mundial doncs, ha posat la Vall de Boí i aquestes esglésies al món. En general, comentar que les qüestions importants que s'han desenvolupat en aquests darrers 15 anys són a part d'aquestes restauracions arquitectòniques, per una part. Van començar unes campanyes pròpiament del 2000 al 2001. Es va fer unes campanyes de restauració intenses, que culminaven una mica les tasques iniciades als anys 70, que van ser el primer moment de restauració d'aquests edificis. es van iniciar durant l'any 2000-2001, aquesta segona etapa de restauració important, que han culminat aquests darrers anys, el 2013-14-15, amb el Romànic Obert, un programa, en aquest cas, que és un conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'Obra Social de la Caixa i també el Bisbat d'Urgell, el Bisbat de Lleida, pel que fa a l'Església de Coll, doncs s'ha culminat tota aquesta etapa de restauració. Més enllà d'això, el que també ha suposat és, pel territori de la Vall d'Avui en concret, també per la difusió d'aquestes esglésies, la constitució del consorci pròpiament de la Vall d'Avui, en el qual el Bisbat d'Urgell hi formem part juntament amb altres institucions, i també el que seria l'ens tècnic del territori per difondre aquestes esglésies i també dinamitzar les seves visites guiades, que és el centre del romànic de la Vall d'Avui. Per qualsevol informació, emplacem els oients a veure aquesta web, la web del centre del romànic de la Vall d'Avui, perquè és on trobaran totes les informacions referides en aquest conjunt de monuments i a les seves visites. Dit això, també ha suposat per la gent de la Vall d'Avui, pels habitants d'aquest municipi, que recordem que se situa a l'Alta Ribagorça, una comarca pirinenca, aïllada, etc., de muntanya, i doncs ha suposat un... d'entrada, doncs, això que dèiem, de posar-la al món, de difondre-la turísticament, per una banda, i també, doncs, pel que fa a la seva pròpia identitat, aquestes esglésies han suposat o s'han convertit en un dels seus trets, no?, d'identificació i de... I, per tant, pels propis habitants de la Vall d'Avui, jo crec que també s'ha posat un punt fort, no?, el fet d'aquesta declaració.
Per què no donem algunes xifres que sempre són orientatives, de, per exemple, de cara als visitants, que sí. Hi ha hagut, les innovacions darrere, els punts més atractius d'aquestes visites?
Sí, des de la seva declaració, en aquests 15 anys, han passat per la Vall d'Avui, han visitat aquestes esglésies, un total de 2 milions de visitants, aproximadament, amb una mitjana que seria d'uns 120.000 visitants l'any, que s'ha més o menys sostingut. En aquests darrers anys de crisi va baixar una mica la quantitat, però s'està recuperant de forma accelerada, bàsicament perquè s'hi ha introduït recentment, també com esmentaves, amb una innovació tecnològica important, en aquest cas des del punt de vista museogràfic, a l'Església de Sant Climent de Taüll. S'hi ha fet un videomapping que el que fa és, aprofitant que s'han posat al descobert les darreres capes profundes de pintura mural romànica a l'absis de Sant Climent de Taüll, s'hi ha conjuminat, és a dir, es va haver de treure la còpia dels anys 60 que s'havia fet de les pintures que hi ha al MNAC, de les originals, que, com sabeu, es van treure als anys 20 per portar-les al Museu de Barcelona. I llavors, es va treure aquesta còpia dels anys 60 que hi havia a l'església, diguem-ne, de qualitat o de factura correcta, però vull dir que sense massa valor, diguem-ne, des del punt de vista patrimonial, s'han restaurat i s'han portat en valor les restes de capes profundes que quedaven dels arrencaments d'aquests dels anys 20, i ara el que s'ha fet és conjuminar amb el videomapping el que seria una reconstrucció de la pintura mural original amb el que queda in situ a l'església d'originari, d'aquestes pintures, aquestes capes profundes, i el que hi ha al MNAC de les pintures originals. Aquest videomapping és un audiovisual que dura 9 minuts i mig, aproximadament, i el que ens presenta és, d'una manera molt suggerent, amb so i imatge, el que seria com es van confegir aquestes pintures en el seu moment, i fins i tot va més enllà i fa una proposta de com hauria estat pintat tot el que seria l'absis i el presbiteri de l'església de Sant Climent de Taüll, amb un treball, diguem-ne, de documentació i decorat rigor històric molt interessant. Emplaço tothom, doncs, a poder visitar aquest videomapping, perquè el que és molt impressionant és veure-ho in situ. És una actuació espectacular.
Els que ho hem vist és meravellós, de veritat.
Sí, molt, molt, moltíssim.
Doncs continuem endavant i, en tot cas, ara, si li sembla, podríem aprofundir una mica sobre com cuida el Bisbat d'Urgell, perquè vostè ho fa de manera molt entusiasta, vol dir que això ho porta molt a dins. Transmeti'ns, sisplau, doncs, aquest entusiasme, dient-nos doncs, com mima el Bisbat tot aquest patrimoni, no només de la Vall d'Avui, sinó altre.
Sí, clar, la Vall d'Avui seria doncs, la cirereta del pastís, en el sentit que serien doncs, les esglésies més cuidades, més restaurades, més mantingudes, més conegudes, també.
Sí.
Clar, el Bisbat d'Urgell, la diòcesi és molt gran i tenim una gran quantitat d'edificis i temples, no? Són sobre un miler d'esglésies en aquests moments, d'estils diferents, des del romànic al barroc i coses més contemporànies i actuals. Clar, tindríem diferents categories d'elements, no? I treballem sobre aquest tipus de monuments, també depenent de la categoria que és, no? Les béns culturals d'interès nacional com a grans edificis patrimonials, doncs hem d'acompanyar-nos sempre de l'administració pública perquè, bueno, evidentment, doncs, són patrimoni nacional i l'hem de cuidar col·lectivament, i totes les intervencions que s'hi fan doncs es treballen de forma consensuada, però dir bàsicament que el que fem és doncs això, no? Entre les diferents administracions i el treball del bisbat, doncs buscar recursos per anar treballant-hi adequadament. En el que serien temples menors, declarats i cultural d'interès local o que no tenen prou de declaració pròpiament, doncs intentem portar a terme tot un manteniment, no? de cobertes, d'humitats. I bé, darrerament, en els darrers 14 anys, doncs ha fet tot un treball molt intens, no? S'han restaurat unes 260 esglésies del bisbat, amb tot el que suposa, no? de recerca de finançament i d'actuació.
I han notat que realment hi ha hagut retallades? També ho han notat vostès en aquest camp? O hi ha hagut també com més donacions? O es continua mimant també, per exemple, des de la Generalitat o altres entitats, no, bancàries o
bé, europees? Bé, destacar molt el que comentava abans, no, el treball que hem fet amb el programa del Romànic Obert, que és un conveni entre Generalitat, Caixa, o l'obra social de la Caixa, i el bisbat d'Urgell, que ens ha permès intervenir en molts dels monuments diocesans de més relleu, no? En aquest cas, els més importants. A la Vall d'Avui, per exemple, hem intervingut amb el Romànic Obert i en d'altres esglésies d'alta consideració. Però, bàsicament, sí, potser hi ha hagut la disminució del que serien les subvencions habituals, però bé, diguem-ne que entre tots intentem arribar al manteniment d'aquestes esglésies. Després, perdona, a part del tema dels immobles, també treballem molt amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per tot el que fa, o pel que té a veure amb els béns mobles de les esglésies, no? Talles, pintures murals, portalades, etc., doncs que també anem realitzant restauracions de forma sistemàtica, no? En aquest cas també amb ajuts i públics, però també, vull dir, també amb esforç d'altres entitats, ajuntaments, etc.
Per últim, jo li demanaria quins altres llocs o espais de la diòcesi d'Urgell tenen atractiu cultural i religiós, segons vostè ens podria informar.
Aviam, moltes esglésies tenen atractiu cultural i religiós, està clar, és evident i obvi, però jo potser voldria destacar els conjunts d'esglésies que hi ha al territori diocesà o en alguns dels territoris que estan organitzats des del punt de vista de que poden rebre visitants i estan capacitats de fer visites guiades i de fer una atenció al públic, no? Perquè crec que és molt frustrant per un visitant, no? Poder arribar a un poble i no poder entrar a una església si vol entrar, no? Sigui a pregar, sigui a fer una visita de tipus més cultural o... Crec que hem d'estar oberts a això, no? Llavors, per això, destacar allà els indrets on realment es pot visitar, no? Es poden visitar. Llavors, jo destacaria part de la Vall d'Avui, com dèiem, Centre del Romànic de la Vall d'Avui, una web on trobaran molta informació. Destacar Valls d'Àneu, el que seria el Pallars Sobirà, a l'extrem nord del Pallars Sobirà, al voltant de la població d'Esterri d'Àneu, hi ha un conjunt d'esglésies molt significatiu, que també hem restaurat recentment amb el Romànic Obert, moltes d'elles declarades bé cultural d'interès nacional, per tant, són esglésies excepcionals, que són visitables, sobretot en temporades d'estiu, Setmana Santa, Nadals, etc., i que s'organitzen aquestes visites per part de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Després també dic que les esglésies de la Vall d'Aran estan en molt bones condicions i són visitables. Des del Consell General d'Aran organitzen tot un seguit de visites guiades, per tant, emplacen al web del Consell General d'Aran. I després també comentar que les esglésies d'Andorra també són visitables, són un conjunt monumental excepcional, també les esglésies andorranes, i per tant, bueno, des de la web també de Govern d'Andorra, doncs es pot accedir a Patrimoni Cultural d'Andorra i a aquestes visites organitzades al llarg de tot l'any, en aquest cas, com també a la Vall d'Aran. I llavors potser destacar alguns elements que més puntuals, però que també volem posar damunt la taula, com seria el conjunt de la Col·legiata de Santa Maria de Mur, on hi ha el castell i la col·legiata, visitable en aquests moments, al llarg de tot l'any, si fan visites de caps de setmana, els caps de setmana, però si no també es poden visitar. I després també el monestir de Gerri de la Sal, bueno, que això es coordina conjuntament, Gerri i Mur, es poden fer conjuntament aquestes visites, emplaçament molt interessant en un poble patrimonial amb tot el tema de les salines, etc., també té molt interès,
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Ens encantaria continuar-ho, però no, en aquesta ocasió no podrà ser, però la convidarem un altre dia. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Clara Arbués, delegada diocesana de Patrimoni Cultural del nostre bisbat d'Urgell. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
I ara passem a escoltar les darreres notícies que ens arriben, com sempre, a través de la Patricia Navas, a qui saludem. Hola, Patricia.
Hola, Maria, què tal?
Endavant.
Gràcies. El proppassat dissabte, dia 5, a les 12 del matí, a l'església parroquial de Sant Jaume de Montclar d'Urgell, al municipi de Gramunt, tingué lloc l'Eucaristia d'Acció de Gràcies de la diòcesi d'Urgell per la beatificació del màrtir Agustí de Montclar, prevere caputxí. Fou beatificat a Barcelona amb altres 25 frares caputxins màrtirs el passat 21 de novembre. Va néixer el 1907 a Montclar d'Urgell i va morir màrtir a Barcelona el 12 d'agost de 1936. Hi assistí una gran quantitat de fidels que ompliren el temple parroquial, entre ells familiars directes del nou beat i els alcaldes de Gramunt i Pedani de Montclar d'Urgell. La missa fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i concelebraran un grup de pares caputxins amb el ministre provincial, fra Gil Parés, el viceapostolador de la causa, fra Pere Cardona, i el secretari provincial, fra Jesús Romero, així com pels vicaris general i episcopal d'Urgell, pel rector de la parròquia i per diversos preveres. També hi prengueren part els seminaristes de la diòcesi i els caputxins que es preparen en el noviciat d'Arenys de Mar per esdevenir religiosos. L'Eucaristia s'inicia amb la processó d'entrada que encapçalà l'arqueta que contenia les relíquies dels beats Agustí de Montclar, Frederic de Berga i dels seus companys de martiri, que fou portada pels pares caputxins i dipositada sobre l'altar, al costat d'un quadre commemoratiu del beat Agustí de Montclar que el senyor arcabisbe ha regalat a la parròquia de Sant Jaume. A la seva homilia, Monsenyor Vives mostrà la seva emoció per presidir l'Eucaristia acompanyat dels germans en la fe caputxins i subratllà com el pare Agustí fou un jove fill del poble de Montclar d'Urgell que a l'edat dels 29 anys donà el gran testimoni de fe en Jesucrist. Quan els milicians van agafar els tres homes que hi havia a la casa on el pare Agustí s'havia refugiat i demanaven qui era el frare, ell, mogut pel seu amor a Jesucrist i amb la força de l'Esperit Sant, digué amb convicció: «El frare sóc jo, deixeu els altres». Les pregàries dels fidels foren introduïdes per una familiar directa del pare Agustí i es pregà per les necessitats de tota l'Església i per les vocacions a la vida sacerdotal, consagrada i laical. L'Eucaristia finalitzà amb el cant dels goigs a llaó dels nous beats. Dimarts 8 de desembre, solemnitat joiosa de la Immaculada Concepció, el nostre arquebisbe va beneir i inaugurar les obres realitzades a la plaça de l'església parroquial de Santa Cecília de Bolvir, a la Cerdanya, i el cor del temple restaurat, amb uns serveis dins el mateix temple. Estava acompanyat pel vicari general i rector de Bolvir, mossèn Ignasi Navarri, i pel secretari general, mossèn David Codina. Hi van assistir l'alcalde de Bolvir, que tingué un breu parlament, i l'alcalde de Puigcerdà, que també dirigí la coral de Puigcerdà, així com una gran quantitat de fidels. L'arcabisbe va ressaltar el do que significa la Verge Maria com a estel que orienta en la nostra vida i mare amatent de tots els cristians, i com brilla enmig de l'Advent perquè aprenguem a acollir el fill de Déu, la gran benedicció del Pare de tota misericòrdia. Maria Puríssima i sense pecat concebuda és l'obra recreada de Déu, plena de gràcia, que ens assegura que amb la gràcia de Déu tot ho podrem i que el món i la humanitat no estan perduts sense remei. Si bé és cert que abunda el pecat i el mal, sobreabundarà la gràcia de Déu que tot ho atreu cap a Jesucrist, en el qual hem estat beneïts. Dimecres passat, dia 9, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense de Barcelona, l'arcabisbe Joan Enric Vives va presidir les reunions de les dues comissions interdiocesanes de litúrgia i de música amb el director coordinador, mossèn Joan Baborés. Es van tractar temes de litúrgia de les hores i, sobretot, dels preparatius litúrgics i celebratius de l'any Sant de la Misericòrdia, que s'ha inaugurat aquest cap de setmana a totes les diòcesis del món. També Monsenyor Vives va donar-li a conèixer el nou document dels bisbes de Catalunya després de la celebració dels 100 anys del primer Congrés Litúrgic de Montserrat, que es titula «Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia». Aquest document serà oficialment presentat el proper dijous, dia 17, al migdia, a la Facultat de Teologia de Catalunya, a Barcelona, i sortirà a la llum aquests propers dies gràcies a l'editorial Claret.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Per al testimoni de vida cristiana d'aquesta nit hem convidat la Maria Dolors Majoral, que és feligresa de la parròquia de Sanot, de la Seu d'Urgell, i voluntària a la delegació de mitjans de comunicació del nostre bisbat. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar.
En definitiva, doncs, aquest recull de testimonis de vida cristiana que estem oferint a través del nostre programa Església d'Urgell, doncs, és una invitació a que la gent que forma part d'aquí, de la nostra diòcesi, pugui anar explicant doncs, la seva vida cristiana en coses molt senzilles, però sempre doncs, procurem fer un inici. En aquest cas, també li demanaríem a vostè, des de quan té consciència de ser cristiana? Com li sona? Va haver-hi un moment puntual a la seva vida, a l'adolescència, o ja des de la infància? Explica'ns una mica això.
És difícil saber quin moment va ser el primer moment, perquè jo he nascut en una família cristiana ja, de petit, el primer que m'ensenyen és a rezar el Pare Nostre. Jo tenia la cosa que no visquia a la Seu mateix, sinó que visquia a les afores de la Seu, per tant, no podia anar a jugar amb l'altra canalla i coses així fins als 5 o 6 anys. Bé, està molt, molt apartada. Llavors, els meus pares em van acostumar, la meva mare sobretot, a ser, a tindre una vida de rezar el Pare Nostre, de parlar-me de Jesús, de parlar-me allò que et fan quan ets petita, que ets bona nena i el bon Jesús s'estimarà, i tot això, i potser jo porto des de llavors. Ja em sembla que quan vaig començar ja a anar a un col·legi, vaig començar a anar a un col·legi religiós ja de seguida, i clar, ja vam començar, clar, ja vaig començar a vindre aquí a la Seu al col·legi, que ja tenia els 5 anys fets, i ja vaig començar a preparar la catequesis, i per tant no sé quin moment clar. Jo vaig ser. Jo crec que sóc cristiana des del dia que em van batejar,
sí, sí.
Això per un costat. Però que jo tinc consciència de que sóc cristiana és una cosa que he anat fent a través dels anys de la meva infantesa i després ja de començar el col·legi de religioses, començar la preparació a la comunió, i preparar aquestes coses que tu vas descobrint més o menys a Jesús a través d'aquestes, dels actes socials que fan.
I ara ja, als nostres dies, per dir, si vostè mira enrere i mira la història de la seva vida, què ens diria del que representa per a vostè el fet de ser cristiana?
Doncs és una miqueta difícil aquesta pregunta, perquè és un fet quotidiani que cada dia tu no estàs pensant, ets cristiana, has de fer això, ets cristiana, has de fer allò, sinó senzillament que és la vida que et porta. No és que jo m'hagi triat ser cristiana, ser catòlica i ser practicant, sinó que és una cosa que em ve donada per l'ensenyament, per tot el que tingui, uh-huh. I jo l'únic que he fet és una continuïtat a aquesta vida. Llavors, jo, per mi, ser cristiana és anar continuant. Crist ens ha marcat un camí, el camí de Crist l'hem de seguir, el que el Crist ens demana estimar és el que hem de mirar de fer, i encara que a vegades no ho sabem fer gaire bé, però també crec que demostrem que som cristians a través de la feina que hem fet quotidianament tota la vida. O sigui, si tu fas una feina ben feta i fas una feina mirant de no ofendre de ningú, al contrari, mirant de poder ajudar algú, jo crec que per mi ha sigut una miqueta el meu cristianisme, això. Una miqueta de dedicació als altres a través de la feina, a través dels diversos estadis que he tingut jo en la meva vida, i per això m'ha arribat fins aquí. És com... No et diria un compromís, perquè és una cosa que et surt de dintre, però sí que també és una cosa que tu vas aprenent i a poc t'hi vas fent. I jo crec que el cristianisme meu potser no el demostro massa amb actes exteriors, però sí que sempre he pensat que l'havia de demostrar a través de la feina que feia.
Per tant, vostè s'interpel·la quan llegeix l'Evangeli, quan llegeix quelcom de la vida de Jesús o com ell ha actuat o com ens ha donat doncs, la seva mentalitat, el pensament de Déu, en definitiva. Això també l'interpel·la vostè a la vida quotidiana amb les persones amb les que es relaciona cada dia.
Sí, tot interpel·la la vida cristiana, tot. No ho sé, ja de gran que vas, per exemple, ara que anem a aquests cursets que fa la parròquia, tot això, bueno, no ens expliquen res de nou. Tot el que ens expliquen, ja ens ho he explicat de petit, ho sabem. Però és com una mica de recordatori. És com una mica de punxadeta que et fan a la consciència. Per exemple, ahir es parlava molt de la cosa social, de tot... No sé, et quedes una miqueta de cosa que penses, nois, ets cristiana, però no fas ben bé tot el que hauries de fer. Et queda molta cosa per fer. I això a mi és una cosa que em clava una miqueta dintre, perquè com vaig sentir ahir testimonis de feien, de gent que feien, no sé, que si amb malalts, que si amb gent gran, que si amb educació, que si amb coses, pensen, nois, la meva vida no ha anat ben bé per aquí, la meva vida ha anat per fer una feina ben feta allà on, i poder fer feina que afavoreixi els altres, però no en aquest sentit ben bé caritatiu. Llavors et quedes... Són punxades que et fan a la teva consciència de que potser no fas prou bé encara aquest seguiment de la vida que tu voldries.
I aleshores també hi ha un plantejament, o diguem-ho així, de que tot allò que l'Evangeli doncs, ens convoca i ens convida a viure, també l'hem de transmetre a les persones que ens envolta. Per exemple, vostè doncs, té consciència d'aquesta experiència, d'intentar transmetre aquest evangeli, aquesta vivència, a les persones amb les que relaciona, o com ho veu? O sigui, o aquesta interpel·lació també li porta aquí, diríem-ho així?
Doncs mira, jo sí que tinc consciència de que hauria de fer aquesta interpel·lació que em dius, però jo em trobo, o sigui, jo parlant, o sigui, em trobo una persona molt pobra, molt poc convincent per conquistar una miqueta els altres. Jo com veig que hi ha persones que per un no res, tu veus el que fan, el que et diuen, i et penetren molt, jo penso que jo sóc... que les meves paraules que pugui dir a un altre així que els hi penetren poc. Vull dir que no... No és que no sigui conscient, sinó que és que no en sé més de fer-ho d'aquesta manera.
Que humil.
No, de veritat, no és que sigui humilitat, sinó que hi ha paraules que... Hi ha gent que li surten les paraules, que els hi flueixen. Jo no sóc fluida en el parlar, sóc més aviat tosca, per dir-ho d'una manera, i llavors, clar, no sé si acabo d'arribar bé al fons de la gent.
Nosaltres l'hem entès perfectament el que ha volgut transmetre'ns, eh? O sigui que...
No, jo el que transmeto a la gent, sobretot, jo ho he dit sempre, eh? Les obres, o la mateixa manera de fer, no cal que facis grans coses, sinó la vida quotidiana, si ho fas bé, o si t'estimes els veïns de l'escala, si mires, sí, si et preocupes, sí, sí, per ells, si fas aquestes coses, crec que és una miqueta de el que jo puc fer, més que grans sermons i més que grans coses d'aquestes.
Doncs molt agraïda per aquest testimoni que ens ha regalat de vida cristiana, Maria Dolors Majoral, gràcies.
Gràcies a vosaltres de convidar-me.
I continuant amb el guió del nostre programa Església d'Urgell d'aquest diumenge, passem ja a escoltar l'agenda per als propers dies que ens arriba com cada setmana amb el Daniel Betriu, a qui saludem. Hola, Daniel.
Hola, Maria, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i per fer-nos arribar doncs, aquests dies, aquestes dates i totes les previsions d'agenda. Endavant.
El proper dimarts, dia 15, a 4:45 de la tarda, rebran el sagrament de la confirmació 60 membres de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, Pallars Jussà, i la primera comunió 5 alumnes de formació per a l'ingrés a l'escala de suboficials de l'Exèrcit de Terra. La cerimònia estarà presidida per l'arquebisbe Vives. L'Associació de la Gent Gran de la Parròquia de Canillo festeja el dia 16 de desembre amb un dinar de germanor el Nadal 2015 a la Casa de Colònies d'Aina. Els cònsols i membres del comú presideixen el dinar, que comença amb una cantada de Nadales i clou amb un quinto a benefici de l'associació. El llibre La petita història de Meritxell, escrit per mossèn Ramon de Canillo i il·lustrat per la reconeguda Pilarín Vallès, es presenta al Palau de Gel d'Andorra, a Canillo, aquest dijous 17 de desembre. El llibre, editat per l'editorial Mediterrània dins la seva col·lecció Petita Història, serà el 294 de la col·lecció. Per a Andorra se'n fa una tirada de 5.000 exemplars i altres a compte de l'editorial per a Catalunya i arreu. És una obra humil, però aproparà la mainada a la història d'Andorra i també als adults amb l'esperit d'infants en el sentit evangèlic. Un any més, el nostre arquebisbe es farà present al centre penitenciari per saludar els interns amb ocasió del Nadal, aquest divendres, dia 18, a la tarda. Celebrarà l'Eucaristia i cantaran Nadales un grup de nois i noies dels col·legis Gené i Sant Ermengol. Cadascun dels interns rebrà un lot nadalenc preparat per Càritas. Recordem les paraules de Jesús. Era la presó i vinguéreu a veure'm. Dissabte vinent, Monsenyor Vives presidirà un recés per als fidels d'Urgell a la Casa d'Espiritualitat del Santuari del Sant Crist de Balaguer a 11:15 del matí.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Diumenge vinent, molt més actualitat religiosa del nostre bisbat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.